mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
Benvinguts i benvingudes a un nou Mots i Ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Avui li han posat per títol Tossut com una mula. A veure, noies, de què voleu parlar avui?
Veureu, segur que alguna vegada amb algun nen petit us hi heu trobat que li dieu, posa't aquesta jaqueta. El nen diu, no. Agafa la bossa. No. Menja't el peix que hi ha per dinar. No. Val? Segurament, que tothom ho ha viscut,
eh? Nens molt tossuts, eh?
Val?
Ja ho deia el títol.
Sobretot això, amb nens amb cap als 3 anyets, val? Ens ha passat a tots. Mm. Avis, tiets, els mares, pares, a tothom. Què passa? Que quan són petits, petits, amb 3 anyets, que ja han desenvolupat de llenguatge, i ens diuen un no, fins a cert punt pot ser normal. Mm-hmm. Per què? Perquè tenen la gran habilitat. Són petits, però no són tontos, jo sempre ho he dit. Tenen la gran habilitat de posar a prova l'adult.
De desafiar-nos, no?
Exacte. Sí. I saben de cadascú de nosaltres què és el que ens poden treure. Uh-huh. Sí? Ara bé, quan aquest per què no, quan ja són una miqueta més grans, cap als 5-6 anys, tu li dius, però per què no? I no són capaços de fer un raonament, donar una resposta a aquest per què no, llavors ens podríem plantejar algun altre tipus de problema. No només que ens estiguin posant a prova, podria estar passant alguna cosa més.
Ja no és només tossuderia, això.
No, perquè, clar, no és el mateix que tu li diguis posa't aquesta jaqueta i et diguin no, i tu li diguis per què no, i diguis no m'agrada, vull la vermella, mm-hmm. Hi ha un per què, encara que tu no el comparteixis, aquell per què no té una explicació, hi ha un raonament al darrere, que tu li diguis, li posis un plat, per exemple, de macarrons amb salsa de tomata i et digui que no perquè no són blancs. O li posis arròs i carn i et digui que no perquè ho vol tot blanc. O li posis l'arròs en un plat verd i et digui que no, que el plat ha de ser blanc. És a dir, aquí estem parlant d'una altra cosa, d'acord?
I de què estem parlant aquí?
Val, aquí estem parlant de que això, si és de manera aïllada, és una sola cosa, pot ser una mania, que potser tots, si ens mirem amb lupa, en tenim alguna, d'acord? Però clar, si és molt petit i en té una, el que hem d'intentar és dir, doncs mira, avui ho farem divertit i avui és que no tinc plats blancs. Avui triaràs tu el color del plat. I estem, bueno, jugant una mica amb aquella certa mania que aquella criatura està o desenvolupant o té. També pensar si és que nosaltres no en tenim alguna, sigui el pare, sigui la mare, sigui l'àvia, l'entorn en el que ell està, i el nen el que fa és reproduir-la. Però és que a mi no m'agraden les coses que tenen suc, per exemple, no? I arriba el nen i et diu, jo no vull suc. Clar, és clar. Que tu has sentit moltes vegades, aquell nen ha rebut aquell feedback moltes vegades de que les coses amb suc, encara que no les hagi provat en la seva vida, no són bones. Per tant, és una cosa que també ens l'hem de plantejar. Ara bé, si resulta que a més de el menjar ha d'estar organitzat per colors o només poden ser coses blanques, resulta que et diu que en una jaqueta no la vol perquè porta botons i no li agraden els botons, o perquè és cremallera, és igual, una altra cosa. O només té un únic amic, o resulta que no suporta els sorolls. A més, hem observat que quan juga sempre fa el mateix joc, de la mateixa manera, en el mateix ordre, o col·loca tots els cotxes en la mateixa ordre, la mateixa fila, i no li belluguis. És a dir, si comencem a observar moltes d'aquestes coses...
Això són símptomes d'un trastorn.
Podria ser, podria ser. Penseu que en totes aquestes, podríem dir, manies, per anomenar-ho d'alguna manera, per part del nen no hi ha una explicació de per què vol el menjar blanc o per què no vol botons a la jaqueta o per què li està molestant el soroll. Una cosa és que el nen es digui, no, és que m'espanta. Val? Llavors ho podem entendre.
Clar, hi ha un raonament.
Hi ha un raonament, val? Però quan és un no, per què no, inclús pot acabar plorant i cridant perquè no ho vol, però no ens explica el per què, llavors sí que podem estar sospitant de que pot estar passant alguna cosa. I totes aquestes coses que ell pateix no li són útils. O sigui, no són útils ni per ell ni pel seu entorn, perquè aquesta criatura ha d'anar al col·le, aquesta criatura ha d'anar al parc, aquesta criatura viu a casa amb una família. i potser li pot respectar una estoneta les seves manies, però la resta de la societat no li respectarà.
No, exacte, a l'escola no podem estar mirant les manies de tothom.
Exacte. O fins i tot els colors han d'estar ordenats en un determinat ordre i si el company me'l toca, jo no el puc tocar, perquè me l'has tocat. Aquestes coses ens han de fer trontollar, d'acord? Llavors, què passa? Que, com deia l'Elisabet, si no hi ha una utilitat per conviure amb l'entorn i no hi ha un raonament, també tinguem en compte que estem pensant sempre en que hi ha una possibilitat de llenguatge i no hi ha cap trastorn afegit, diguem-ne, visible, ni d'una dificultat lingüística perquè no té el vocabulari, perquè és un nen nouvingut, mil coses, no estem parlant d'això. Estem parlant de que observem que, tot i tenir la possibilitat de fer-ho amb certa normalitat, no us fa.
Ell decideix no raonar.
No, hi ha com una poca... hi ha com una poca estructura en el raonament que fa. És com molt poc, el que dèiem abans, tossut com una mula. És com molt poc flexible, d'acord? Aquesta seria la paraula. No hi ha una flexibilitat, que nosaltres diem, cognitiva a l'hora d'explicar-te el per què. Clar, això se'n diu rigidesa cognitiva. Si hi ha flexibilitat, però hi ha alguna particularitat, per exemple, una persona li funciona millor fer una tasca d'una determinada manera perquè li és més útil i tu li preguntes per què ho fas així, diu perquè m'és més pràctic, per exemple. Però si li dius, ostres, doncs avui, posem un exemple, el nen està acostumat que surt de l'escola i el primer que fa és anar al parc. I sempre va al parc, i és una cosa lúdica que els agrada, i per tant surt del col·le i vol anar al parc.
Ho té com a rutina.
Ho té com una rutina, i és una cosa divertida i xula, val? Molt bé. Però resulta que un dia tu li dius, avui no, perquè hem d'anar al metge. És normal que el nen et digui, jo, quin rotllo, no? Jo volia anar al parc. Val, si nosaltres, tot queda amb el, jo, quin rotllo, jo volia anar al parc, però tu li dius, és que avui tens hora al pediatre, o hem d'anar a no sé on, i ja t'ho havia dit, val? I el nen simplement rondina, però després hi va, però mama, hi podrem anar-hi demà, o papa, on? Doncs ja està. Vull dir, és lògic, li has trencat una cosa lúdica i ritual per ell.
Però no ens hem de preocupar aquí.
No, ens hem de preocupar. O fins i tot si et fa una petita rebequeria, però quan, si li passa l'enfado, reflexiones amb ell i et diu, no, ja ho entenc. És que havia d'anar al metge, doncs ja està, però m'ha fet ràbia perquè no hi podia anar, no? Vale? Tots ens enfadem perquè una cosa no és com a nosaltres ens agrada en un moment determinat. Ara bé, imagineu-vos-la una altra situació. Resulta que hem quedat que anirem a la platja. I resulta que avui ens hem aixecat i plou. I tu li dius, és que està plovent, no podem anar a la platja. Però tu m'ho vas prometre. Sí, t'ho vaig prometre, però mira't el dia, està plovent. És igual, em vas dir que aniríem a la platja. I no el treus d'aquí? I estàs amb una bola infinita de que no treus aquella criatura d'allà, estem davant d'una poca flexibilitat cognitiva. I això és un problema.
I són rebecs que li poden durar tot el dia sencer. No és que li diguis en el moment no podem anar a la platja perquè plou. No té sentit. Intentes fer-li entendre i ell no ho veu. I aquest enfado li pot donar el dia sencer, però és que li pot durar l'endemà. Llavors, clar, sí que tenim un problema. Perquè com ho fas per gestionar tot l'enfadament que ha agafat el nen i quan tu ja no tens més eines per donar-li explicacions, val? Aleshores, què passa? Quan ens trobem en aquestes situacions, arriba un punt que ens hem de plantejar. Aquí passa alguna cosa. O sigui, se'ns en va de la normalitat. Tots podem tenir manies. Tots podem tenir una manera concreta de fer alguna cosa. Ara sí bé. Posem el cas. Jo tinc per costum que em llevo i em prenc el cafè abans d'anar a la dutxa. Si un dia em sona el despertador tard i no em puc prendre el cafè, me'n vaig directament a la dutxa i surto corrents cap a la feina. No passa res. Val? Ara, si una persona té per costum fer el cafè abans de la dutxa i no el fa, i això ja el fa anar malament tot el dia, això estic parlant amb un adult, que el que pot passar, aquí tenim un problema.
Aquí també ens hem de preocupar.
Clar, doncs sí. Imagineu-vos amb un nen. Val? Llavors, què passa? És quan realment ens hem de plantejar si potser està passant alguna cosa. Que necessitem algú que ens ajudi a trobar un diagnòstic que ens posi un nom a què està passant.
Perquè quin podria ser aquest diagnòstic?
A veure, clar, rigideses, n'hi ha molts diagnòstics que en podrien tenir. Potser el més clar és el TEA, el trastorn de l'espectre autista, però hi ha nens amb TDAH que tenen rigideses, trastorns de la conducta que en tenen, nens amb TOC, n'hi ha moltes problemàtiques que poden cursar amb rigidesa. Per tant, què és important? Tenir un diagnòstic diferencial, per què? Perquè depèn del diagnòstic que tinguis, tu li puguis anar donant unes eines o li puguis anar donant unes altres. Però si tu ho vas fent el dia a dia i això no ho estàs treballant, arriba un moment que aquesta persona serà disfuncional del tot. És a dir, no podrà funcionar en societat, serà impossible.
Aquí és que m'agradaria fer un comentari, perquè els nanos de, o les persones amb trastorn de l'aspecte autista necessiten moltes rutines, d'acord? Llavors, la rutina, de fet, tots ens funcionem millor amb unes certes rutines, i els nens especialment, les rutines els ajuden a estructurar-se millor. El problema està en què a vegades aquesta rutina també es fa rígida, i la rigidesa en les rutines de qualsevol persona li fa una poca flexibilitat. Llavors, què passa? Que hem de tenir molt clar que la rutina sí, però la flexibilització en les rutines també. És a dir, tenim una rutina, però a vegades l'hem de canviar. Llavors, amb els nens, sobretot, que potser no siguin tan característics com els que hem dit, no? Però que ja veiem coses que a vegades dius, és que es posa molt rebec, es posa molt tossut, davant de la possibilitat de que potser allò no ho podrem fer, sempre hem d'utilitzar coses com, per exemple, primer, avançar-li que hi haurà un canvi de rutina, val? Avui recorda que aniràs, hem d'anar al metge quan vingui a buscar-te, que potser després no ho recorda, però tu li dius, t'ho he dit aquest matí, ja li recuperarà aquell record. I l'altra cosa, si podem, farem tal cosa. És a dir, el si podem. Però
no
m'has dit que...
Perfectes,
exacte.
No?
Em vas dir que compraríem no sé què. Et vaig dir si podem. No és el mateix sí que sí puc. No és el mateix, no? Una mica tenir en compte aquestes coses. I sobretot, el diagnòstic diferencial.
Clar, perquè suposo que en funció del diagnòstic llavors s'ha de tractar d'una manera diferent.
Sí, esclar.
Sí.
Per això sempre diem, quan abans es tingui el diagnòstic, millor. Perquè més eines tens per donar-li al nen i més saps que tens entre mans. A vegades hi ha gent adulta que va pel món i segurament tindran algun d'aquests trastorns i no ho saben.
No.
I són gent que realment hi ha situacions que s'ho poden passar molt malament. Molt malament. I ningú ha fet mai res per ells per poder-los ajudar. Per què? Perquè no sabem què li passa.
Clar, perquè vivim en una societat en què la tossuderia està mal vista.
Sí. Aquí hauríem també de diferenciar entre una persona torçuda i una persona perseverant. Val? Una persona perseverant és aquella persona que té les idees molt clares, que vol anar a veure un objectiu i que faria tot el possible per aconseguir-lo sense fer trepitjar ningú, però que té molt clar el seu objectiu. Aquí estaríem parlant d'una altra cosa, i si vols un dia parlem des d'un altre punt de vista, des de programació neurolingüística, i entraríem en un altre terreny, no? Però una cosa és això, és a dir, tinc molt clar què vull fer, i l'altra cosa és soc tan tossut que sóc inflexible i davant, encara que la vida m'estigui demostrant que m'estic equivocant, no els meus amics, la vida m'està demostrant que no estic fent el que toca, jo continuo allà embarrancat i no avanço. Clar, això t'està fent que la teva vida sigui un problema per falta de flexibilitat cognitiva.
No et permet avançar.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Iolanda i Elisabet, per descobrir-nos aquesta rigidesa i tots els matisos, no?, que pot tenir.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Ens retrobem al proper programa.
Gràcies.